Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia, de dilluns a divendres, la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres en l'edició d'estiu, on recuperem el millor de la temporada del Va de Llibres, un programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol fer-vos durant l'any algunes recomanacions, tant de literatura com de música, cinema o fins i tot revistes, per tal de donar-vos a conèixer el nostre fons.
En el programa d'avui us recomanem la novel·la per adults L'Estrangera, de l'escriptora i traductora Claudia Durastanti, i la novel·la juvenil Los libros que devoraron a mi padre, d'Alfonso Cruz. En l'apartat de no ficció, el llibre El poder transformador de la lectura, de l'escriptora, professora i experta en literatura Laura Borràs. I per a públic infantil us presentem el llibre On vas, porquet?, de Juan Arjona. Pel que fa al cinema, us volem recomanar la pel·lícula O que arde, del director franco-espanyol Oliver Lax. En l'apartat de música, gaudirem de dos músics balaguerins, el pianista Xavier Monge i el cantautor Joan Blau, que han publicat el single Bru. I finalment, recuperem l'entrevista amb l'escriptor balaguerí Eduard Rivera sobre el seu darrer llibre, El peix que volia ser home.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la L'Estrangera, de l'escriptora i traductora literària Claudia Durastanti. Als 6 anys, Claudia Durastanti va emigrar a un poble petit del sud d'Itàlia, provinent de Brooklyn. Filla de pares sords que van lluitar contra l'aïllament bastint una relació passional i conflictiva i que van triar viure d'esquena a la discapacitat, Durastanti va tenir una infantesa convulsa i fràgil, que la va dotar, en canvi, de la capacitat d'arrelar a qualsevol banda, com una planta tossuda. A cavall d'un llibre de memòries i un assaig personal, i amb la tensió i el ritme d'una novel·la, L'Estrangera és el relat d'una educació sentimental, magnètica i original, que salta de les històries d'una família italoamericana al Brooklyn dels anys 60 a la quasi distòpica realitat del Londres post-Brexit. Sense dramatismes, amb sentit de l'humor i intel·ligència literària, Durastanti hi explora la memòria i la vida viscuda, els viatges, la família i la sensació permanent de desubicació. L'Estrangera parla de l'amor i de la família, de les diversitats físiques i les diferències de classe, però és, per sobre de tot, una investigació sobre els diferents tipus de silencis: el silenci de la sordesa, el silenci de l'immigrant, el silenci d'una noia, convertida en una declaració d'amor pel llenguatge. L'Estrangera, de Claudia Durastanti, ha estat finalista del Premi Estrega 2019 i ha estat editada a casa nostra per l'altra editorial. La podeu comprar per 18,90 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres. I per començar la temporada, us volem parlar d'una novel·la que traspua amor pels llibres en cadascuna de les seves pàgines. Los libros que devoraron a mi padre, d'Alfonso Cruz. Elías Bonfim és un nen de 12 anys que va perdre el seu pare abans de néixer, així que no va tenir l'oportunitat de conèixer-lo. Tot el que sap d'ell és el que li han explicat la seva mare i la seva àvia. L'Elías sempre havia pensat que el seu pare havia mort d'un infart, però al començament d'aquest conte, perquè aquesta novel·la realment és un conte, la seva àvia li revela que el seu pare va desaparèixer dins les seves lectures. És a dir, que, d'alguna manera, va ser devorat pels llibres que llegia. A més, li ensenya la magnífica biblioteca que tenia el seu pare a l'àtic, on hi ha un munt de llibres. És llavors quan el nostre protagonista pren una decisió: buscar el seu pare seguint el rastre dels llibres que va llegir, endinsant-se també en ells. Los libros que devoraron a mi padre és una invitació a llegir clàssics vibrants, des de Stevenson fins a Dostoyevsky. Un viatge ple de girs i personatges inquietants i màgics. Tot un homenatge a la lectura com la millor de les aventures. Los libros que devoraron a mi padre està editat per Blacky Books i el podeu comprar per 16 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre El poder transformador de la lectura, de l'escriptora, professora i experta en literatura nascuda a Barcelona l'any 1970, Laura Borràs. Hi ha dos tipus de llibres, segons Saramago, els que serveixen per adormir-se i els que ens desperten. Aquest volum es decanta decididament, apassionadament, per la segona opció. Per despertar-nos la curiositat i obrir-nos els ulls a escriptors, gèneres i èpoques ben diverses que enriqueixen la nostra cultura i segueixen interpel·lant-nos, commovent-nos i fascinant-nos amb força a través del temps. Les grans històries interessen sempre i els clàssics estan plens de grans històries. Llegir es torna a néixer, sortir a l'encontre d'allò que està a punt de ser i encara ningú sap què serà. Un viatge, una aventura, un procés d'exploració i d'aprenentatge que Laura Borràs guia amb entusiasme per compartir experiències de lectura. Les obres mestres d'Èsquil, Kafka, Joyce, Balzac, Ausias Marc o Maria Mercè Marçal ens aporten les claus d'entrada per comprendre i gaudir d'algunes de les millors creacions de la humanitat. Llegir, llegir, llegir sempre, perquè llegint concedim significat a tot allò que ens envolta. El poder transformador de la lectura, de Laura Borràs, ha estat editat per Ara Llibres i el podeu comprar en format paper per 18,90 euros, en format digital per 9,99 o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és On vas, porquet? De Juan Arjona i il·lustrat per Ximo Abadia. Durant la seva caminada de bon matí, en Porquet es topa amb el granger, el botiguer, el cavall, l'alcalde i el rei. Tots li pregunten on va, però el Porquet els diu que no va enlloc, sinó que torna. Torna, precisament, de salvar allò que més s'estima cadascú d'ells. I ho va fer tot la mateixa nit. Però això és possible? Com va poder el porquet ser a tants llocs diferents al mateix temps? Serà aquesta la història d'un porquet mentider? Al lector li tocarà llegir la història a partir de diferents punts de vista i decidir pel seu compte, mentre el porquet fa una fabulosa migdiada. I és que, de vegades, entre la veritat i la mentida, hi ha només un porquet boig pels guisats de glans. On vas, porquet? Està editat per a Buen Paso i el podeu comprar per 16 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar la pel·lícula O que arde, estrenada l'any 2019 i dirigida pel director franco-espanyol Oliver Lax. Després d'haver complert condemna per piròman, Amador queda en llibertat. En sortir, torna a casa, a la seva Galícia natal, per viure amb la seva mare, Benedicta, la seva gossa i tres vaques. Tot canviarà, però, quan un foc violent arrasi la zona. Aquest és el punt de partida de la nova pel·lícula del director Oliver Lax, una incandescent i elegíaca oda a la Galícia rural, que confirma Oliver Lax com una de les veus més insòlites i atrevides del cinema espanyol contemporani.
Amador Coro. Este es el pirómano.
Sí, es este.
Así que mató a Luz.
¿Y le van a dejar salir?
Hola, Mai.
Ni la parda conoce, está condenada.
Amador, tens lo meu.
Pues yo estoy bien contento de que estés en la casa.
O O que arde és l'estudi del comportament d'un home que torna al seu poble, a les muntanyes de Lugo. Ha estat diversos anys empresonat per haver provocat un incendi. El director de la pel·lícula fixa la mirada en la seva relació amb la seva anciana mare, la manera de tractar el seu gos i les seves vaques, l'inici d'amistat que sorgeix amb la veterinària i el rebuig no violent dels altres. Però l'Amador és un personatge estigmatitzat. Oliver Lax incrusta el seu relat en una ficció pseudo-documental plena d'infinits matisos, de la contemplació rural a la impossibilitat de ser acceptat. O que arde ja està disponible a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes de juliol us volem parlar de dos músics balaguerins, el pianista Xavier Monge i el cantautor Joan Blau, que han publicat el single Bru. El single està compost de dues cançons, Nits d'estiu i Paraules, realitzades a piano i veu, gravades i masteritzades durant el confinament. Dues cançons interpretades amb molta tendresa, per iniciar la temporada d'estiu, tot recordant els amors d'estiu i en memòria de totes aquelles persones que ens han deixat. Amb aquest primer llançament, Joan Blau s'ha proposat la fita de realitzar un cop al mes una nova composició. Cada tema gaudirà de la col·laboració d'un o més artistes que ha anat coneixent durant la seva trajectòria com a cantautor. L'enregistrament de Bru s'ha realitzat de manera autodidacta i amb la col·laboració de Didac Gilabert i 27.net, que ha fet el videoclip de Nits d'estiu i les fotografies. La cançó Nits d'estiu està dedicada a les nits d'estiu quan un gaudeix del moment present i de l'entorn, on els records perduraran per sempre més. Nits d'estiu és una de les composicions amb més bona acollida de l'últim EP, La clau, de Joan Blau, autoeditat l'any 2019. Aquesta remescla, plena de tendresa i sentiment, ha estat masteritzada per Paquito Escudero. Pel que fa a Paraules, és una cançó que forma part del primer disc de Joan Blau, Somnis, estrenat l'any 2016. Amb aquesta remescla, Xavier Monge i Joan Blau volen tractar amb delicadesa els moments complicats i amb molta estima fer present els que ja no hi són. Xavier Monge al piano i Joan Blau a la veu han compartit una desena de concerts en format duet i ara han tornat a unir els seus talents en aquestes dues noves cançons.
Veig el cel com es tenyeix de vermell, el sol s'amaga lentament. Sé que ets tu dient-me bona nit, amb aquest somriure tan bonic. Paraules que volen pel seu blau, sense un rumb concret. Paraules que llenço al vent, esperant que te les faci massa gran. Atura't a mirar les papallones volar. Paraules que volen pel seu blau, sense un rumb concret. Paraules que llenço al vent i esperant que te les faci arribar. Sos un segon es va fer etern, quan un petó va ser un regal del cel. Buscava la teva mirada dolça i tendra per dir-te que a l'orella et trobaré a faltar. llum que tot ho il·lumina. Amb aquests acords jo et dic adéu.
Us estem oferint la remissió d'un dels programes emesos de la temporada del programa Va de Llibres.
Va de Llibres.
Bé, doncs, en la secció de l'entrevista del programa d'avui ens acompanya el balagueri Eduard Rivera. Com sabeu, ell és escriptor, músic i gestor cultural, i crec que podem dir que una mica com a escriptor ha acabat especialitzant-se en relat breu fins a desembocar en els microcontes, no? Que és el que trobem justament en el seu darrer llibre, que es titula El peix que volia ser home, i que és el motiu pel qual avui ens venia tant i tant de gust parlar amb ell. Així doncs, bon dia, Eduard, i benvingut al programa Va de Llibres.
Hola, molt bon dia, Eva, i a tots els que estan escoltant.
Bueno, en primer lloc, felicitar-te per aquest nou llibre que té aquest títol que a mi em sembla tan suggerent, no? Que és El peix que volia ser home. I la primera pregunta, pues, és d'obligada formulació, no? Com a lectors, què hi trobarem al peix que volia ser home? I com a escriptor, què ens has volgut transmetre o què ens has volgut mostrar?
Bé, bàsicament, ja com bé has dit, és un llibre essencialment de microcontes. Això vol dir que la extensió de les històries és molt breu, algunes fins i tot molt breu, molt, de dues frases només, i bàsicament està una mica en la línia del que, bueno, he anat fent tots aquests anys, no? Jo sempre m'he mogut en el territori de la narrativa breu, i aquest és un exercici, en aquest cas, doncs, de destil·lació, d'alguna manera, no? Narrativa, en el sentit que, bé, intentes allò, explicar les històries amb les mínimes paraules possibles i, d'alguna manera, també intentant que la feina de l'escriptor es completi amb la lectura i, per tant, el lector aquí té possibilitat d'imaginar, no?, d'alguna manera, també, i completar les històries, no?
Hi ha alguna mena de fil conductor? Ens parles d'algun tema central o...?
Bé, d'alguna manera el llibre el que fa és reflexionar sobre la condició humana en els temps que vivim, no? De prou estranyesa, val a dir. I el que intento és, d'alguna manera, desenvolupar la idea que s'esbossa en el títol del llibre, del peix que volia ser home, en el sentit que la condició, o sigui, l'espècie humana, els mamífers, en definitiva, provenim dels peixos.
Sí.
Passant per rèptils i passant per amfibis i passant per rèptils, vaja. En el sentit evolutiu, no?, de la història. I la pregunta, d'alguna manera, que ve a formular el llibre, és si a data d'avui, d'alguna manera, algun peix, o els peixos en general, desitjarien ser o no ser humans.
Has arribat a alguna conclusió o... o encara no? O això hem de descobrir els lectors, que cadascú agafi...
Jo tinc les meves opinions personals, evidentment, i vista l'evolució i vista la situació actual de tot plegat, molt probablement jo, si fos peix, en aquest cas no voldria pas formar part de l'espècie humana.
Et quedaries peix, eh?
Exactament. De fet, moltes vegades estem peixos en moltes coses, eh?
Sí, això és cert. Bueno, per mi llegir-te sempre és un autèntic plaer. Crec que una mica marca de la casa, no?, podríem dir, és el teu estil directe, irònic, no sé, esmolat, humorístic. El continues mantenint amb aquest peix que volia ser home, o hi estàs d'acord amb aquesta descripció de la teua prosa?
Sí, jo en termes generals crec que ho has dit molt encertadament. D'alguna manera el meu estil sempre va cap aquí, no? És a dir, intentar buscar aquest punt humorístic, aquest punt d'ironia sobre els nostres actes, d'alguna manera, no? I una mica també a partir de la reflexió sobre el que som tots plegats. Això, doncs, dut a la pràctica amb una narrativa sintètica, certament, unes vegades més que d'altres, en aquest cas molt sintètica, i que busca d'alguna manera també la complicitat del lector, no? A través, sobretot, de l'humor.
Bueno, també crec que hi ha un domini del llenguatge i de les paraules en el peix que volia ser home i en la resta de la teva narrativa, un domini molt, molt clar i molt encertat i, no? I la recerca d'aquella paraula justa precisament en aquesta narrativa tan, tan breu, no? És suposo, sí, essencial.
Una mica és això que et deia abans d'aquest intent de destileria, no? És a dir, aquesta, aquest exercici de destil·lació de les paraules, no? D'intentar dir les idees amb les mínimes paraules possibles, i això, vulguis que no, d'alguna manera defineix un estil també, no?
Sí, sí.
Jo no sóc, sóc lector de novel·les, evidentment, també, i de contes i d'altres gèneres, però en la meva praxi literària, diguem, la novel·la em queda una mica llunyana. L'intent més, més proper que he tingut a la novel·la va ser La vida assistida, que era una novel·la breu i que d'alguna manera també jugava a combinar la narrativa breu amb una història una mica més llarga, no?
Entenc que això també és un treball més acurat, no? Pot ser, o...
Perdona?
Que entenc que això també és un treball, pot ser, més, més acurat o que requereix més dedicació, no?
Bé, qualsevol tipus d'escriptura...
Bueno, sí, sí, evidentment.
Requereix una dedicació molt gran, no? Sí, evidentment que... el procés d'escriptura de qualsevol llibre, i en aquest cas concret del peix que volia ser home, és un exercici que no s'improvisa, no? Diguem que darrere, encara que no ho sembli, hi ha feina de... et diria que fins i tot d'anys, no? Vull dir, perquè la meva manera de treballar moltes vegades es basa a recuperar materials que jo havia publicat originalment al meu blog, i a partir de trobar-hi, diguem, punts en comú, aglutines a partir d'una temàtica determinada, no? Llavors el que fas és agafar aquest material, revisar-lo, reescriure'l, polir-lo, tornar-t'ho a mirar, deixar-lo reposar un temps, tornar-lo a agafar... És a dir, és tot un procés de temps, no? Que t'ajuda d'alguna manera també a tenir molta perspectiva, no?
Enllaçant amb el que ens deies del teu blog, que es diu L'Escriptori,
sí.
I el tens des de l'any 2005, crec, per tant,
sí.
Ja té una llarga trajectòria. Què hi podem trobar?
Bé, el blog, diguem que ha anat mutant al llarg del temps, ha anat canviant, no? Originalment era un blog on hi havia una mica de tot, hi havia molta ficció, alguns articles d'opinió i comentaris sobre actualitat o sobre llibres o sobre temes culturals, etc. A data d'avui, hem vist també que el món dels blogs ha anat evolucionant, que el públic, diguem, que està atent als blogs també ha anat minvant, la freqüència amb la qual jo publico el meu blog ha anat baixant també. I a hores d'ara, bàsicament, hi publico articles d'opinió,
sí, sí.
I amb una periodicitat, diguem, mensual.
D'acord. Faràs algun tipus de presentació a Balaguer del peix que volia ser home? Està dins de la teva agenda o...?
Bé, de fet, sí, m'encantaria poder-la fer i, de fet, espero que sigui amb la biblioteca o sigui amb l'Ajuntament o sigui amb algun altre tipus de vinculació puguem concretar una data... I un acte de presentació, sí.
Sí, tant, des de la biblioteca ja et vam llançar una mica el repte via Twitter i encantadíssims de rebre't, com sempre, ja ho saps.
Sí, sí, jo el vaig entomar, o sigui,
sí,
a plena,
sí, sí.
Plena disposició, quan vulgueu.
Doncs fantàstic. A mi em sembla, no sé, o és la sensació, no ho sé, que en els darrers anys, no em sembla, es diria, no? Que t'has desvinculat una mica del que podríem dir el món editorial clàssic. Quin és el motiu d'aquest divorci? Com estàs publicant els teus darrers llibres? Com podem trobar aquest peix que volia ser home, o la paraula primera, o de memòria?
Mira, de fet, jo no sé si diria la paraula divorci, no sé si
bueno.
Divorciat, no? Diguem, del món editorial. El que sí que passa és que el mercat actualment del llibre en català és un mercat molt complex, molt difícil, molt restringit. El nombre de lectors, malauradament, i malgrat l'optimisme que de vegades es prenen algunes dades que es donen d'enquestes, jo personalment considero que el mercat és molt petit, és molt feble, no? Aleshores, intentar vehicular, diguem, productes literaris a través de les editorials convencionals cada vegada és més complicat. Uh-huh. Va arribar un moment en què em vaig plantejar certament aquesta situació i vaig decidir que intentaria una nova via a través de l'autopublicació. Uh-huh. I això és el que he anat fent aquests darrers, sobretot 3 o 4 llibres. Els he autopublicat a través de la plataforma Amazon i això em permet, doncs, una màxima llibertat per a poder tenir el control absolut sobre el resultat del llibre, no?
Per tant, a les llibreries convencionals, el peix que volia ser home no el trobarem?
De fet, em consta que algunes llibreries fan la comanda directament a Amazon.
D'acord.
I, per tant, en algunes llibreries sí que es pot trobar. Ara, el canal, diguem, natural de compra del meu llibre en format paper seria directament a la botiga Amazon, sí.
O llavors en format digital.
En els formats electrònics.
No? I que vull dir que també amb el format digital, que crec que alguns cops que hem parlat ets força amant també del llibre digital.
Sí, jo sóc un usuari des de fa molt temps, ja des de l'inici, de lectors electrònics de llibres. És a dir, jo ja no compro llibres en paper fa molt temps. Uh-huh. En tinc molts, perquè evidentment al llarg de la vida n'he anat acumulant molts, però ja fa temps que vaig deixar de comprar-ne, a no ser que siguin edicions molt específiques i molt difícils de trobar en format uh-huh. electrònic, però el meu ús quotidià de la literatura passa, sí, pel format electrònic.
Llavors, durant aquest confinament que han augmentat tant les taxes de lectura i sobretot la nostra plataforma de les biblioteques, que és la plataforma digital, que ha augmentat espectacularment les descàrregues, tu aquestes xifres d'augment de lectors almenys no les agafes una mica amb escepticisme? Creus que la lectura...
No, me les crec. Evidentment que en la situació que hem viscut i encara estem vivint, diguem, sort n'hem tingut, no?, dels préstecs de llibres electrònics. Jo, de fet, n'he fet ús també durant aquests mesos i trobo que és un encert per part de biblioteques que hi hagi disponibilitat de títols i sobretot de títols en llengua catalana, de llibres, vaja, en definitiva, no? Uh-huh. Sí, jo sóc un usuari habitual del servei de préstec electrònic Ediblio.
Per tant, el món de les llibreries, entenc que... Quin futur els hi augures?
Bé, de fet, jo crec que les llibreries no tenen una problemàtica diferent d'altres sectors o d'altres àmbits, no?, del comerç. Evidentment que el panorama que se'ls obre davant és cada vegada més complicat, però no només pels hàbits de compra de la gent, dels ciutadans, sinó també, bàsicament, perquè, el que deia abans, els índexs de lectura real d'aquest país són preocupants, des de la meva modesta opinió,
sí.
Crec que són molt preocupants. La gent ha perdut l'hàbit de comprar llibres, d'alguna manera. I això és un fenomen que, evidentment, afecta les llibreries.
Sí, és clar. A banda d'escriptor, doncs també ets músic i gestor cultural, i sí. permet-me que ens desviem una mica del tema central, que pot ser el peix que volia ser home, però sí. m'agradaria conèixer la teva opinió sobre com veus el panorama cultural lleidatà, particularment, i quins són els reptes que per tu tenen culturalment ciutats com Balaguer o Tàrrega, a la qual també hi estàs molt vinculat.
Jo crec que el panorama de cada ciutat és diferent. En el cas de Tàrrega, concretament, crec que hi ha una activitat cultural molt elevada, sincerament. Fins i tot, de vegades, excessivament elevada. Hi ha una oferta molt gran, no només des de l'àmbit públic, sinó també des de l'àmbit privat. I això fa que moltes vegades sigui complex que hi hagi públic per a tota l'activitat. No?
Sí, clar, si l'oferta és tan gran.
Exactament. La dinàmica concreta, per exemple, en el cas de Balaguer, l'actual la desconec perquè no hi tinc molta tirada, diguem, d'alguna manera, però crec que a Balaguer, en qualsevol cas, li faria falta algun element cultural distintiu, en el sentit que li donés una mica una personalitat. A partir d'aquí, jo crec que és més important la qualitat que la quantitat de l'oferta.
Correcte, sí.
I, bueno, no ho sé, és un tema complicat, eh?
Sí, sé que la pregunta no era fàcil, però...
No és fàcil de...
La teva opinió sempre és molt interessant de conèixer.
Sí, jo crec que Jo, per exemple, he viscut també a Mollerussa i coneixia una mica quan hi vivia l'àmbit cultural, no? Cada ciutat és molt diferent. Jo en aquest cas et puc dir que tant Balaguer com Mollerussa, com Tàrrega, fins i tot com Cervera, són molt diferents en l'àmbit cultural, i no només en l'àmbit cultural, però són molt diferents en la seva oferta, en la seva praxi i en la seva, no sé, en la seva manera de fer.
Bueno, també és la gràcia, no?, perquè són ciutats properes i, en certa sí. manera, segons els teus interessos, també et pots desplaçar d'un lloc a un altre, no?, i és això, no?, que cadascuna triï una mica la seva essència, la seva personalitat o, no?, o allò distintiu.
Sí, clar, també val a dir que, per exemple, en el cas de Cervera hi ha molta tirada a la cosa musical, no?, sobretot a la música clàssica. Vulguis que no, un fet com disposar d'un conservatori, doncs això marca molt.
Sí, és clar.
No? En el cas de Tàrrega, per exemple, la Fira de Teatre ha marcat també, jo diria, fins i tot la mentalitat de la ciutat. No? Vull dir, aquesta obertura, diguem, internacional ha fet que els ciutadans de Tàrrega hagin crescut amb una mentalitat molt oberta a nivell cultural, no? En el cas de Balaguer, concretament, jo quan hi vivia, doncs, uns anys enrere, crec que tenia una activitat prou important. Però em fa la sensació una mica que s'ha perdut aquesta vitalitat actualment.
Bé, doncs, entre tots l'haurem d'intentar retornar aquesta activitat i a veure si ens en sortim, no?
Sí, jo espero que sí. També això va per cicles, eh? Una mica, vull dir que cada època, diguem, té els seus fluxos i la seva activitat. Vull dir que no es pot donar res per perdut, tampoc.
No, només faltaria. Bé, ens hem desviat una miqueta del tema pel qual t'havíem convidat avui, però igual et tornarem a convidar segurament un altre dia perquè ens parlis de més temes culturals, però avui l'objectiu era, doncs, donar a conèixer a tots els oients del Va de Llibres el teu darrer llibre, que és El peix que volia ser home, que el trobareu a la plataforma d'Amazon i també en algunes llibreries en format paper. Moltes gràcies, Eduard, per aquesta estona de conversa que sempre és tan interessant. I això, doncs, recordar-vos que El peix que volia ser home és el darrer llibre de l'Eduard Rivera i que des de Ràdio Balaguer i des d'aquest programa del Va de Llibres us el recomanem molt i molt, i també podeu aprofitar aquest estiu per llegir altres llibres de l'Eduard, no?, com La paraula primera, De memòria, La vida assistida, A que no, Oficis específics o La casa per la finestra. oi, Eduard? Doncs moltes gràcies i molt bon estiu. I res, esperem poder-nos veure cara a cara en aquesta presentació que tenim pendent a Balaguer, no te n'oblidis.
Així ho espero, i ho desitjo. En qualsevol cas, moltes gràcies, Eva, i moltes gràcies al vostre programa per haver-me trucat avui per poder parlar del llibre i de tot el que calgui.
Moltes gràcies, Eduard, i amb ganes de llegir El peix que volia ser home, que encara no ho hem fet, però ho farem segur aquest estiu.
Espero que us agradi.
I tant que sí, sempre ens agraden les teves propostes. Gràcies, Eduard.
Moltes gràcies, Eva.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de llibres. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Someday, de la cantautora, guitarrista i youtuber nord-americana Kina Granis.
Someday, when my life has passed me by, lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of a passerby, look around for another try and fade away. Close your eyes and I'll take you there. This place is warm and without a care. We'll take a swim in the deeper sea. I go to leave and you reach for me. Some say better things will come our way. Say you were always there for me. Some way, when the sun begins to shine, I hear a song from another time and fade away. Just close your eyes and is warm and without a care. But take a swim in the deeper sea. I go to leave and you reach for me. Someday, when my life has passed me by, I'll lay around and wonder why you were always there for me. Of a passerby, I'll look around for another try and fade away. And fade away. And fade away.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de llibres d'avui. Ens retrobem la setmana vinent en una nova edició del Va de Llibres Estiu.